Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? És dijous 4 d'agost de 2016. Ja hi tornem a ser aquí. És el Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, en rigorós directe, acompanyant-te al llarg de la pròxima hora, aquí a l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar. Avui arribem ja al nostre programa 135, un programa que ve, com sempre, carregat de continguts. Avui ens fixarem en dades d'ocupació, les dades d'ocupació turística d'aquest passat mes de juliol. I atenció, perquè la Cala registra una ocupació d'un 76,8% aquest juliol. És a dir, la mateixa ocupació, la mateixa mitjana d'ocupació que hi va haver l'estiu del 2014. Parlem a nivell de xifres d'ocupació, no parlem a nivell de persones que van allotjar-se al municipi. Bones xifres, per tant, per aquest mes de juliol. Serà un dels temes que en parlarem tot seguit al Sempre amb tu, com també parlarem sobre la reunió que ahir va tenir lloc a Barcelona, on hi va ser present el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, també els alcaldes del Pacte de Berà i de les Terres de l'Ebre afectats per l'N340, entre els quals l'alcalde de l'Ametlla de Mar. Sabrem què és el que es va parlar en aquesta reunió. De moment ja avancem que el govern plantejarà a Foment la mesura de la gratuïtat de l'AP7 com una mesura transitòria, com una mesura provisional, mentrestant no es construeixi la A7. És un dels missatges llançats pels batlles del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Serà tot seguit a les notícies. Precisament parlant de l'N340, aquest dijous hi haurà un nou tall a la carretera nacional i ja sabeu que habitualment ens agrada conèixer, copsar quina és la situació del moviment veïnal. A més, en una setmana on hi ha hagut diferents mobilitzacions, on hi va haver aquesta reunió, però també amb la prohibició de fer talls dilluns i dimarts en el marc de l'operació sortida, amb una altra manifestació que van convocar els alcaldes el passat divendres a l'Arc de Berà. Tot plegat ho comentem, ho valorem amb el portaveu del moviment veïnal, prou AP7 gratuïta ja, Llorenç Navarro. Tot això pel que fa a la primera part. A la segona parlarem sobre seguretat. Si la passada setmana ja ho fèiem amb la policia local, aquesta setmana toca amb els Mossos d'Esquadra i ho farem sobretot pensant amb la platja. Anar a la platja, uns consells de seguretat. Ens acompanyarà el caporal Manel Carbó, que és el cap de la Unitat Regional de Proximitat i atenció al ciutadà de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre en el transcurs de la segona part del Sempre amb tu. Un Sempre amb tu d'avui dijous 4 d'agost se comença ara mateix i ho fa, com sempre, amb les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 4 d'agost. La Cala registra aquest juliol una ocupació d'un 76,8%, la mateixa que l'estiu del 2014. En només dos anys, l'ocupació d'aquest primer mes de l'estiu ha pujat un 11%. S'estima que aquest mes d'agost l'ocupació tocarà al complet. El govern plantejarà a Foment la gratuïtat de l'AP7 com a mesura transitòria. Rull desvetlla als alcaldes de l'N340 que l'Estat estaria disposat a bonificar el trànsit de camions per l'AP7. La Generalitat obre expedient sancionador per una solta de baquetes a la Sénia. Actímia, que va denunciar ara fa un any, aplaudeix la mesura. L'agrupació de penyes reconeix que un dels animals es va desviar del recorregut i va passar per carrers transitats per gent. Indignació a Godall per un atac vandàlic contra els carros de la plaça de Bous. L'Ajuntament denuncia que estan patint una sèrie d'actes vandàlics després que dies enrere es trenquessin diverses faroles i canonades. I la falta de pluja es posa en alerta màxima a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i a dues àrees on fa més de dos mesos que no ha plogut i la vegetació comença a estar molt seca i castigada. Són els temes d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. La Cala continua creixent en ocupació al juliol i es consolida com a destinació turística. Així ho constaten les xifres d'aquest primer mes de l'estiu, on el municipi ha registrat un 76,8% d'ocupació en hotels, càmpings i habitatges d'ús turístic, un creixement de prop de 4 punts respecte a 2015 i un 11% més si ho comparem amb el 2014. És a dir, que 3 de cada 4 places d'allotjament estaven ocupades aquest juliol. A més, la mitjana d'ocupació d'aquest mes és la mateixa que hi va haver en total a l'estiu del 2014. El sector, per tant, compleix les previsions que tenia a principis de mes amb una reserva d'un 75% de les places disponibles. Si la primera quinzena d'aquest mes els hotels omplien un 86% els seus llits, a la segona tocaven el cartell de complet amb un 97% d'ocupació en els seus establiments. Unes xifres una mica més lleugeres en el cas dels càmpings i habitatges d'ús turístics, que els primers 15 dies van registrar una ocupació que va superar el 50%, però que la resta del mes va ser d'un 80% en el sector de lloguers i un 85% en el sector dels càmpings. Els bungalows van arribar fins a un 90% d'ocupació. Donades aquestes dades i amb les reserves realitzades, el sector d'allotjament turístic de l'Ametlla de Mar estima que l'ocupació serà d'un 95% en total aquest agost, tot i que algunes immobiliàries ja han penjat el cartell de complet durant aquest mes. Valora totes aquestes dades el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó.
Ocupació d'un 76,8% d'aquest mes de juliol del 2016 igual a l'ocupació total del 2014. Per tant, això justifica i consolida esta alça, no? Esta pujada que estem tenint durant aquests dos anys. Tota l'ocupació que ara tinguem al mes d'agost, que suposem que superarà el 90% en global, farà que se superin aquestes dades de fa dos anys i a veure si podem superar aquell quasi 84% de la totalitat del 2015. Pues bueno, content, satisfets, continuar treballant sense baixar la guàrdia perquè pues bueno, el turisme se consolidi al nostre poble com un gran actiu, com un gran font d'ingressos i pues bueno, satisfets i contents i esperem que aquestes dades del mes d'agost en ratifiquin aquesta tendència a l'alça que anem tenint des del 2014 al 2015 i ara que es consoliden ja, finalment, el 2017 i continuar liderant d'aquesta manera el turisme a les Terres de l'Ebre com va ser l'Ametlla doncs, durant tots els últims anys.
I seguim amb més actualitat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que es va reunir aquest dimecres amb els alcaldes de les Terres de l'Ebre i del Pacte de Berà, per on passa l'N340, entre els quals hi era present l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Caseni, ha revelat que el Ministeri de Foment va comunicar al govern que estaria disposat a millorar la situació d'aquesta via desviant els camions cap a l'AP7 amb bonificacions als peatges aplicant-hi el mateix model que l'N2 gironina, amb descomptes d'un 50% del preu. Tot i aquesta revelació, el conseller reconeixia a la reunió que aquesta opció no genera consens al territori, ni als alcaldes ni tampoc als veïns que reclamen l'alliberament definitiu de l'autopista. Rull ha admès que les solucions aplicades als darrers mesos per Foment, com la construcció de rotondes a l'Ametlla de Mar i al Perelló, i la línia continua prohibint fer avançaments i girs a l'esquerra, fan que l'N340 sigui cada cop una via menys permeable per a la gent que viu al territori. Amb tot, els alcaldes han assegurat que l'estat espanyol mai els ha mostrat la seva predisposició i han assegurat que en cap cas acceptarien una desviació del trànsit pesant com a resposta a la situació que viu la carretera nacional al seu pas per les comarques tarragonines. Els màxims representants municipals insisteixen que la solució passa per aixecar les barreres per a tots els vehicles. En el cas de l'Ebre, aquesta mesura passaria per la gratuïtat immediata de la P7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Peníscola. El conseller ha definit aquesta mesura com a decisió d'emergència de caire transitori i ha subratllat que no suposa a rescatar la via. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que traslladaran aquesta petició a Foment perquè l'estat espanyol té recursos per prendre aquest tipus de decisions per reduir el trànsit de la carretera nacional a l'espera que es desencalli el projecte de l'autovia A7 com a via ràpida alternativa a l'autopista. De la reunió d'aquest dimecres a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat també n'ha sortit la creació de dos grups de treball que faran un seguiment de les negociacions amb el Ministeri de Foment. Un, el de l'Ebre, es focalitzarà amb la sinistralitat i l'altre, el del camp, ho farà amb l'alt trànsit de vehicles.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem amb la portada territorial. La Generalitat ha obert expedient sancionador per una bossa solta de baquetes a la Sénia, segons ha informat Actimia, l'associació animalista, que va denunciar unes baquetes pels carrers celebrades l'agost de l'any passat, durant les festes majors. L'Associació contra la Tortura i el Maltractament dels Animals informa que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre li ha notificat, en qualitat de denunciant, l'obertura de l'expedient contra l'Ajuntament de la Sénia. Actimia aplaudeix que se sancioni el consistori per uns fets denunciats que, segons assegura, estan tipificats com a infraccions molt greus. Segons Actimia, els carrers no estaven degudament tancats per al recorregut dels bous, fent que els animals escapessin sense problemes entre les tanques i barreres. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha volgut rebatre la denúncia i, segons argumenta, l'únic incident que es va viure a les festes de la Sénia va ser per la solta de bous mansos i no de baquetes, com exposava la denúncia. Un tipus d'acte que, segons ha exposat el president de l'agrupació, Ximo Martí, és semblant a l'entrada d'animals als pobles que realitza durant la transhumància i que en aquest cas s'ha traslladat com a esdeveniment festiu en algunes festes majors. En el cas de la Sénia, algun dels mansos va desviar-se del recorregut i va passar per carrers transitats per persones. Tot i això, Martí assegura que en cap moment es van viure moments de perill per a la gent. Aquest tipus d'actes no estan contemplats per la llei que regula les festes tradicionals amb bous i des de l'agrupació han demanat una regularització per evitar situacions de buit legal. I encara en un àmbit relacionat amb els bous, aquest estiu els veïns i veïnes de Godall s'han despertat alguns matins amb la desagradable sorpresa de trobar-se algun element del mobiliari urbà trencat per actes vandàlics i el dimarts a la nit va ser el torn de la plaça de Bous, muntada recentment de cara a les festes majors que comencen demà divendres. Es van punxar les rodes d'11 dels 25 carros que encerclen l'arena. L'alcaldessa de la població, Teresa Esmel, explica que descarten que els atacs vinguin de fora i estan convençuts que el responsable és algú del poble. Primer van trencar unes faroles, després unes canonades d'aigua i ara les rodes dels carros de la plaça. L'alcaldessa lamenta que tot pinta que són actes vandàlics d'algú que s'avorreix i s'ha anat encarnissant. Tot i haver rebut trucades dels veïns preguntant-li si darrere poden haver grups antitaurins, Teresa Esmel és taxativa. No crec que vinguin aquí els antitaurins a fer això i matisa que aquest tipus d'actes no són del seu estil perquè no els hi dona una bona imatge. Per evitar nous actes vandàlics, l'Ajuntament de Godall posarà vigilància privada contínua a la plaça de Bous i encendrà els llums tota la nit. A més, ja han posat una denúncia als Mossos d'Esquadra, que en aquests moments estan investigant el cas sobre el terreny, fent preguntes als veïns i recollint pistes. I màxima alerta per risc d'incendis a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre per la falta de pluges i el vent. Hi ha dues zones que preocupen especialment als agents rurals, ja que fa entre 70 i 80 dies que no hi cau una gota i la vegetació comença a estar molt castigada. Es tracta de la zona d'Horta de Sant Joan, Arnes, Prat de Comte i Bot, a la Terra Alta, i a l'àrea de la Fatarella, Vilalba dels Arcs, Ascó, Garcia i la Torre de l'Espanyol, a cavall entre la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Ara ha estat tot sec, però a la zona de la costa ha caigut alguna tronada i ha anat rebullant una mica, de manera que la serra del Montsià o els ports al Baix Ebre està bastant bé. Per contra, ens preocupa la zona interior i nord, explica el responsable dels agents rurals a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, Càndido Rincón. Diàriament s'elabora un mapa de risc i actualment les Terres de l'Ebre es troben en el nivell 2 del Pla Alfa. Així, els agents rurals han reforçat la vigilància als espais rurals i forestals. També s'han anul·lat diferents tipus d'autoritzacions de treballs que es fan a la natura o prop de la natura, com ara tales forestals, feines agrícoles i altres activitats que puguin comportar un risc d'incendi. Per descomptat, queda prohibida cap tipus de crema agrícola, remarca el cap dels agents rurals.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ràpidament a conèixer la previsió del temps per aquest dijous. Ho fem un dia més amb Xavier Soler. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pel conjunt de les comarques de les Terres de l'Ebre, la situació meteorològica d'aquest dijous es lleva amb un ambient marcat per aquests intervals de núvols baixos. Recordem que durant aquesta passada matinada ha creuat una petita pertorbació i ha generat alguns petits ruixats localment en tempesta, això sí, en aquest sector del país. Les precipitacions no han estat molt importants, però sí que s'ha complert en aquest sentit aquestes previsions que deien que es podien arribar desenvolupar alguns ruixats. Doncs bé, tot això ja és història i avui esperem doncs, una jornada dominada pels intervals de núvols baixos que s'aniran trencant al llarg del matí, però a partir de la tarda, tot i que aniran arribant bandes de núvols alts, el cel aquí quedarà més aviat poc o puntualment mig ennuvolat. I és que creu una pertorbació més aviat pel nord del país i que doncs, podria comportar aquest augment de la nuvolositat, però en principi sense precipitacions. Avui les temperatures encara es mantindran amb valors similars als d'ahir i de cara a demà sí que s'observa una davallada notable de les temperatures, tot i que aquí en aquest sector bufarà el mestral i així farà que les temperatures doncs, no es noti tant la seva davallada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, en Xavi Soler. Ara mateix, temperatura actual de 29,4 graus centígrads. Però atenció, l'aixafogor pròxim als 40, 39,2 graus centígrads. Avui les temperatures encara força, força altes. Per tant, molta precaució. La humitat relativa a la Mella de Mar ara mateix és del 66%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio en aquest dijous 4 d'agost de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Continuem el nostre Sempre amb tu d'aquest dijous. Dijous, per tant, és dia de tall a la Nacional 340, a càrrec del moviment veïnal, que pràcticament ja porta un any fent-ho. Hem escoltat a les notícies les valoracions d'aquesta reunió que es va mantenir ahir dimecres entre els alcaldes de les Terres de l'Ebre i del Pacte de Barà, per on passa la Nacional 340... amb les opinions doncs, dels polítics i ara toca escoltar les opinions dels ciutadans, sobretot d'uns ciutadans que al llarg d'aquestes darreres setmanes doncs, han intensificat la seva protesta perquè han ampliat els talls a la carretera nacional 340, han incrementat en punts de tall i en freqüència. Avui volem conèixer com està tot plegat des del punt de vista del moviment veïnal que demana prou una AP7 gratuïta ja. Ens acompanya a través del fil telefònic aquest dijous Llorenç Navarro, un dels portaveus d'aquest moviment. Llorenç, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Un dijous que continuen a la Mella de Mar, a les Cases d'Alcanar i a la frontera del riu Sénia, tallant aquesta carretera nacional, però que des de fa dues setmanes, tres setmanes, el moviment arran de la reducció de temps de 45 a 25 minuts dels temps autoritzats per fer els talls setmanals, decidiu incrementar els talls i convertir-los en comptes de setmanals en diaris. I ho feu cada tarda a les 7 en posta. Llorenç, entenem que des del moviment és una mesura de continuar generant pressió a l'àmbit polític, a l'escala política, que es doni pressa per donar una solució a la Nacional 340 i a la mobilitat del territori.
Bueno, sí, nosaltres ja vam dir que seria un camí llarg, un recorregut molt llarg, perquè no era un objectiu gens fàcil. Pensar que aquest objectiu, des de l'any 98, que es va parar. O sigui, se renova una concessió innecessàriament i des de l'any 98 fins al 2019 s'han anat fent altres pròrrogues i no s'han fet millores al nostre territori. Per tant, nosaltres sabíem que teníem que organitzar un projecte potent, un projecte on teníem que fer territori, on teníem que ser molt consistents, molt, sobretot, aguantar-nos molt ferms en les línies i en les postures, i més quan nosaltres vam saber que el primer objectiu, perquè ho hem fet a altres llocs, era intentar castrar una miqueta aquesta carretera que tenim, que és la nostra 340. Quan nosaltres, des d'un primer moment, fem valoracions i analitzem, ens donem compte que els projectes de fer rotondes, de fer línies contínues, seria la postura que tindríem. Per tant, nosaltres, quan ja vam engegar el projecte, nosaltres sabíem que el dia de demà, a mesura que s'anessin construint les rotondes, hi hauria més gent que s'indignaria molt més. És a dir, nosaltres no descobrim res, això ha passat a altres llocs, i són pressions, mesures, que es fan per a beneficiar, nosaltres diem presumptament, a una empresa concessionària perquè durant uns anys van guanyar molts de calés, molts. Recordar a la gent que el 2019 farà possiblement s'haurà amortitzat 157 vegades la AP7 a l'altura de l'Hospitalet hasta Alicant.
Són dades que van a... Anava a dir, Llorenç, són dades que es van donar des del Cercle Català de Negocis, que va fer un estudi dels peatges catalans, dels trams d'autopista i els costos i els beneficis. Són dades que no traieu només del moviment veïnal.
No ens inventem res. A més, és una autopista que cada 6 mesos s'ha amortitzat. O sigui, és fortíssim. Per tant, quan nosaltres ens fiquem en aquest projecte, ja marquem unes pautes i un procés a seguir. Un procés que aniria juntament, primer vam començar en unes declaracions, rodes de premsa, i després ho vam acompanyar en unes denúncies als juzgats, Guàrdia Civil o Mossos, cada cosa depèn del seu lloc, i anava tot seguit acompanyat d'una pressió social al carrer. Llavors, nosaltres sabem que la pressió social al carrer és la que manté la flama encesa, perquè el moviment no veiem que ha parat. Perquè nosaltres el que tenim claríssim és que el gran interès que hi hagi és en tornar-se a fer una renovació. Nosaltres el que tenim claríssim és que hi ha moltíssima gent que possiblement té moltes ganes que nosaltres deixem de fer el soroll que estem fent perquè això estarà renovat i ningú se n'haurà enterat. I molts de partits de l'oposició, doncs, bueno, com aquí qui diu, de vegades uns tractes o uns acords, tu te beneficiaràs en això, jo a canvi vull això altre. I la prova la tenim, que no fa molt, des d'aquí un partit de català se li ha donat la possibilitat de que la nostra amiga Anna Pastor sigui la presidenta del Parlament, de la presidència del Congrés, o sigui, imagina't això. I la premiem a canvi de què? Doncs els partits polítics funcionen sempre a canvi de coses. Per tant, aquí qui sortim perdent sempre som els veïns. I nosaltres, este projecte surt i arranca en una continuïtat de talls, d'exposicions, de xerrades, de documentals, de més coses que tenim preparades i previstes, perquè nosaltres ja sabíem que això... Per a nosaltres això és un projecte com si tinguéssim un producte que l'anéssim a llançar al mercat. I aquest producte nosaltres estem intentant que arribi cada dia a més gent. Anem poquet a poquet, sense pressa. Però els nostres veïns avui en dia saben que la 340 l'estan desquartitzant. Les rotondes, la línia contínua, és un desastre i aquesta és la nostra lluita per això.
Ara en parlem de les rotondes i de la línia contínua, perquè justament el divendres passat, en sessió plenària, aquí a l'Ametlla de Mar es va aprovar una moció per unanimitat de totes les forces polítiques en contra d'aquesta línia contínua i de les rotondes, i a més demanant l'alliberament de peatges de la P7. Ara en parlarem d'això. Abans volia preguntar-vos sobre aquesta prohibició del passat dilluns i dimarts, 1 i 2 d'agost, de poder realitzar aquests talls diaris en posta. Interior no us ho va autoritzar. Vosaltres i dona com a motiu l'inici de l'operació sortida del mes d'agost. Vosaltres heu expressat a través de diversos comunicats amb la premsa que és una manera de que la gent que ve aquí a passar les vacances no vegi el que passa a les Terres de l'Ebre amb l'N340.
Sí, nosaltres ho vam dir claríssim. Nosaltres portem ja 10 mesos sol·licitant els talls de carretera. I ja tenim certa experiència en les sol·licituds. El que passa és que aquest últim, nosaltres vam voler esperar fins al dijous fer la sol·licitud perquè volíem saber també el temps que havien sol·licitat els alcaldes de fer el tallament, perquè naturalment en este país o a Espanya, per dir l'altre país, ens passa una cosa molt graciosa, que aquí tots som iguals menys la infanta, però aquí també són iguals menys qui fa manifestacions, perquè si te'n dones compte, nosaltres ens prohibixen fer 45 minuts i en canvi els alcaldes van estar 40 i algo minuts. Per tant, nosaltres esperàvem fer la sol·licitud agafant-nos en això. Vull dir, si a ells els deixeu, nosaltres també. Per tant, quan nosaltres fem això, ells ens contesten dient que no en teníem bé, que quins dies volíem, que ho tornéssim a sol·licitar. El divendres ho tornem a sol·licitar i ells el que ens contesten és que el dia dissabte i diumenge no són dies hàbils. Per tant, el dia 1 i 2 no podíem fer-los. Recordar-los-ho a la Generalitat, que en els dissabtes per a ells sí que són dies hàbils, el que passa és que se veu que no ho comptabilitzen. Però a nosaltres ja ho sabem, que ells el que els interessa és que la gent de la capital no se n'entere de les mancances del territori. Però bueno, a nosaltres hem aprofitat, un empresari que es diu Joan Fagini, Espectacle Fagini, ens va cedir la seva propietat i dins de la seva propietat van ficar la pancarta que donava a la 340, perquè està allí mateix, i allí van poder fer una reunió sense que ens poguessin fer un acte, com així es van veure que els Mossos venien, perquè inclús ens volien dir que l'aparcament no era un lloc públic i com eren més de 20 persones, se podia considerar com una manifestació. Per tant, com anàvem nosaltres preparats, nosaltres ho vam fer dins, vam fer una trobada, hem fet estos dies, hem xerrat, hem explicat, i a més també ja hem preparat i hem dissenyat el que ve a continuació, i bueno, també ens va bé. A veure, 60 talls portem. Me penso que avui serà el 62, 62è tall. O sigui, que nosaltres per un tall més, tall menys, no ens fa res. Nosaltres continuarem, estirem tot l'estiu, i que la gent que ve de vacances se n'entén.
Hem d'anar...
Per què?
Perquè
nosaltres m'ho entenem tots els dies, i que no passa res, i hem de ser constants. I nosaltres demanem disculpes a tota persona que l'afectem. Demanem disculpes a tota persona. Nosaltres, per exemple, al lloc que estem en posta, hi ha vies alternatives paral·leles que es poden fer i les persones del territori coneixen perfectament. Nosaltres ja... A veure, no estem aquí ficant una paret i estem... No, el que passa és que estem donant a conèixer, i si te'n dones compte, quan fas unes retencions i tens 400, 500 vehicles, entre ells poden ser camions, estàs afectant a empreses de tot el país i a empreses d'altres països, que quan se n'entenen que a la 340, a les Terres de l'Ebre, passa alguna cosa. I cada dia se n'estan enterant.
Llorenç, anava a comentar-te, ho has puntualitzat ja, el tall que va haver divendres passat a Roda de Barà, tall dels alcaldes, que van organitzar els alcaldes del Pacte de Barà i que van assistir els alcaldes de les Terres de l'Ebre. Un tall que reproduïa, diguem-ne, el mateix tall que es va produir aquí a les Terres de l'Ebre ara fa uns mesos, justament al mes de març-abril, si no recordo malament, i un tall que ha portat una reacció per part del Partit Popular i en veu del seu diputat pel Congrés de Tarragona, Jordi Roca, que ha demanat la dimissió dels alcaldes que van participar en aquest tall per entorpir l'operació sortida per... provocar que aquelles persones que marxaven de vacances s'haguessin de veure en una retenció forçosa tant per la Nacional com per l'autopista, perquè hem de recordar que els transportistes van fer una marxa lenta entre Torredembarra i Tarragona. Des del moviment veïnal heu analitzat, heu copsat que les impressions tant del tall com de les reaccions posteriors?
Bueno, mira, primer que res, en este senyor que es dedica a demanar dimissions, això... Anem a explicar-ho fàcil per a la gent que som de carrer. A veure, aquesta gent viu d'això. Aquesta gent són professionals de la cadira. Aquesta gent està en un lloc o està en un altre i ells defensen, traduint-ho com si fos un equip de futbol, quan estàs en un club o estàs en un altre. Llavors, nosaltres ni fem cas d'aquests comentaris i això és una miqueta panorama i queda bé de cara al seu partit i de cara... Això són romansos. De partit. Nosaltres també et vaig dir una cosa. Vaig ser jo un que vaig fer un tall al Vendrell fa molts de mesos perquè nosaltres pensàvem de créixer tota la AP7. Després ho vam analitzar i quan nosaltres ens vam presentar allí, jo aquell dia tenia més pancartes. Tenia pancartes de la C31, la C32. Jo, quan estem allí, una vegada s'acaba aquell tall, me'n vinc aquí, parlo en el moviment nostre i analitzem i diem, text, xafem en terra. Nosaltres, des de l'Hospitalet fins a Alicant, és el 2019. Si nosaltres ara anem en busca des de l'Hospitalet a Cadal, és el 21. Hi ha una, si no ens han enganyat, se té que fer una indemnització de 3.000 milions d'euros, que va ser uns diners deixats. Allí, la C31, la C32, això ja és la Generalitat, i la Generalitat, tal com us va dir Carles, ho tenen clar, que volen que tota la vida sigui d'un pagament. Ells li diuen tou, però un pagament. Per tant, vam agafar i vam dir, ex, tota la vida han estat mirant els d'allà de cara dalt. Mai han mirat de cara baix. Nosaltres ens hem de preocupar ara de cara dalt? No. No, senyor. En aquests moments, des de l'Hospitalet cap a baix, mirem i defensem els nostres interessos. I així ens ho han dit els nostres alcaldes. Alcaldes, estem ara per feina, estem per les nostres terres de l'Ebre. Anem junts a la gent del País Valencià, que també té la mateixa necessitat i la mateixa mancança perquè acaba l'autopista en aquest moment. No ens compliquéssim la vida allà. Allà no se l'han complicat per nosaltres. Per tant, en aquest moment, nosaltres hem de lluitar pels nostres veïns, pel nostre territori i per la nostra dignitat. I deixar-nos de postureos. Per tant, nosaltres no vam anar, ni aquesta vegada vam donar suport. Nosaltres no vam anar al nostre tall d'aquí. I nosaltres, aquest dia que estàvem aquí, vam pensar que els nostres alcaldes tenien que haver estat al nostre tall. No tenien que haver anat allà, i a més, en persones que estan lluitant només per bonificacions dels vehicles i per construccions d'autovies. Nosaltres el que volem és la solució immediata. Nosaltres, en personatges, com per exemple el senyor Ferran Beu, nosaltres aquí no ens representa. I com no ens representa, lo veiem sempre que hi ha una pancarta que van buscant solucions i buscant... Nosaltres la solució ja l'hem dit. I en el nostre moviment no hi té lloc. Si volen vindre com a veïns, tenen la possibilitat. Però que no utilitzen la representació d'un moviment per a ells traure les seues conclusions.
Ara puntualitzem sobre les bonificacions, perquè és un dels temes que es va parlar a la reunió d'ahir a Barcelona entre el conseller de Territori i també els alcaldes de les Terres de l'Ebre i del Pacte de Barabans, però i fem-ho ràpidament, perquè si no podrem abordar aquesta qüestió amplament. Llorenç, parlem sobre les rotondes i la línia continua. Ho he apuntat abans, el ple de l'Ajuntament de la Milla de Mar va votar una moció a favor doncs, de que s'alliberin els peatges de l'autopista i també en que es corregeix la mesura de la ratlla continua i de les rotondes. De moment hi ha dues rotondes, una al terme de l'Ametlla de Mar i l'altra al terme del Perelló. Dues rotondes i de moment aquí s'ha quedat perquè la provisionalitat del govern entenem que ha fet que de moment no continuïn creixent les construccions de noves rotondes. Això no és el que de moment aguanta, diguem-ne, que no es construeixin noves rotondes, però de línia continua sí que se'n segueix construint tot al llarg del tram ebrenc de l'N340.
Bueno, te vaig faig un comentari. A veure,
i en brevetat, sisplau.
Primer que res, felicitar a l'Ajuntament de la Cala. El moviment veïnal ja ho ha fet públicament. És el segon ajuntament que ha aprovat el mateix i d'aquí el felicitem i, a més, per unanimitat. Anem tots a una. Amposta i la Milla han dit el mateix que el moviment veïnal i nosaltres els felicitem. Sí, senyor, això s'ha de fer. Esta una. Dos, el tema de la construcció de la rotonda no s'ha parat, ni molt menys. Nosaltres ja tenim la documentació d'on van les properes 5 rotondes. Vaja, de moment ja ne tenim 6 que sabem on van, però 5 exactament en un valor de 2,5 milions d'euros. Recordar als nostres veïns i veïnes que les dues rotondes que estan fetes se van fer en un pressupost de 59.300 euros cadascuna. És a dir, dos, menys de 120.000, i cinc, 2,5 milions. Les que van és una a les cases d'Alcanar, una altra venint des d'Alcanar aquí a la Mella, està abans d'arribar a Sant Carles de la Ràpita, abans d'arribar al Campo, allí n'hi va una altra... aquesta que ara t'he dit, que encara no està pressupostada en aquests 2,5 milions,
l'altre va a Amposta, a l'altura de la Michelin i un Garden que hi ha, l'altre va a Camarles, l'altre va, me penso que és a les, a les organitzacions de les Tres Cales, i, bueno, estem i un altre va a l'Hospitalet. En total estem parlant que van 5 cales i hi ha 5 rotondes, i les rotondes, a més, ja estan les llistes d'expropiació des del mes de novembre. Nosaltres al Facebook hi ho hem ficat perquè els veïns no han sigut avisats ni han sigut comunicats. O sigui, si volen, veureu al nostre Facebook, ja està ficat, a on s'expropia als veïns on van les rotondes. És a dir, el pas no ha parat. Ells continuen. Nosaltres ja sabíem que ells continuarien. Faran 11 rotondes. I les 11 rotondes van acompanyades de línies contínues. Perquè ells el que volen és impossibilitar el trànsit. Perquè vosaltres, imagineu, que se consumís molt més gasoil, perquè s'ha de frenar. Les bandes sonores fan molt d'efecte als vehicles, perquè se carreguen les suspensions, els amortiguadors, o sigui, fa mal. El soroll que fa, perquè fan un soroll impressionant. Tot i en això, el que fan és prohibir la circulació i el que fan és que no es pot, no es pot circular. Llavors la gent té que optar en la versió de que s'ha d'anar pagant per l'autopista. Per tant, no hi ha possibilitat de poder circular. El que fa la gent? Se'n va pagant per l'autopista? És el que es pretén, suposem.
Llorenç,
digues.
Ens queda poc temps i evidentment vull parlar de la reunió que va succeir, que possiblement és el tema ara mateix de rabiosa actualitat, sobretot perquè era una reunió que ja s'havia de produir abans de les eleccions generals, de les segones eleccions generals, una reunió en la qual es desvela que Foment estaria disposat a bonificar el trànsit de camions per l'AP7, una mesura que el govern veuria amb bons ulls, no tots els alcaldes, això sí, i que ho farien de mesura transitòria, mentrestant no es construís una autovia, l'A7, que aquí sí que part del territori la reivindica o sí que voldria que es construís. Ara bé, des del moviment sí que parleu de que evidentment la vostra missió és l'alliberament de peatges de l'autopista definitiu, no només provisional. Com valoreu aquesta reunió que van mantenir alcaldes de l'Ebre, alcaldes del Pacte de Barà a Barcelona ahir dimecres?
Nosaltres li diem als nostres alcaldes que no perquen més temps, que no facin reunions tontes, que no siguin utilitzats com a instrument per a després, ni la mateixa mobilització per a després ells anar i demanar a Madrid que realment se facin les bonificacions, com des del primer moment Carles Puigdemont ens va dir que anaven en busca del model Girona. El model Girona és prohibir el pas dels camions i que se'n vagin tots per l'autopista pagant. Bonificats. Les bonificacions, comunico a la gent, que no tenen que pagar ni la Generalitat, ni Foment, ni un duro, perquè el benefici que li repercutix a Abertis és superior. Però vosaltres penseu que tot aquest preu que tenen que pagar els camions, això ens va carregat als productes que nosaltres utilitzem. O sigui, tot el que consumim, tot que va en mercaderia de camion, doncs a nosaltres indirectament ens hem muntat el preu. O sigui, que no ens vulguem vendre la burra, que tots no som. I aquestes paraules i aquestes coses van anar els nostres representants, que a nosaltres no ens representen, se representen en ells, van anar ja diverses vegades a demanar-ho. Recordo com va anar el president de la Càmera de Comerç a parlar a Madrid demanant això, com va anar Ferran Bel a demanar això, com Santi Vila va anar a demanar això, com Ruiz també va anar a demanar això. O sigui, que no és cert. No és cert. I depèn. I en reunions que nosaltres hem mantingut, i si a cas ho volen desmentir, nosaltres estaríem gustosos d'estar reunits en Anna Pastor Santi Vila, si és veritat o no, que Santi Vila li va oferir la possibilitat de construccions que es farien a Catalunya en altres llocs a canvi de la renovació de l'autopista. O sigui, que no ens enganyin, que no utilitzin la demagogia, que, per favor, estem parlant d'algo molt seriós.
Llorenç,
i que no vulguin utilitzar ni els alcaldes ni els veïns. Si volen fer negoci, com tota la vida han fet, que ho diguin clar i que siguin de veritat catalans.
Llorenç, hem d'anar acabant. En darrer minut de l'entrevista estem fora de temps per a convidar els ciutadans de Villa de Mar, els Calers i Caleres, que sumin aquest dijous a la tarda en un nou tall a la Nacional 340 aquí a la Villa de Mar a les 7 de la tarda.
Pues nosaltres los invitem i també diem una cosa, los que no poden assistir no és problema. L'important és que sàpiguen que este projecte és de tots. És un projecte de fer territori. Necessitem vies en correcció, igual que els trens, les carreteres. La falta d'infraestructura ens està menguant al nostre territori. Ens està impossibilitant que vinguin a fer inversions. Ens està impossibilitant que ens desplacéssim en facilitat. Per tant, este projecte s'ha de guanyar, i s'ha de guanyar d'una manera, implicant-se. Des del sofà de casa no es guanya res. I si ens ha passat que se va renovar el 98, és perquè realment no es va pressionar. Este moviment no té un partit polític, ni té cap color ni cap bandera. Este moviment només són veïns i veïnes que li diuen que ja n'hi ha prou, que volem dignitat i que volem que es deixin de negocis i que respectin les persones i les vides. Que no ens destrossin més la carretera. Que no permetin, i demanem a totes les autoritats, tots els alcaldes, que no permetin que es facin més rotondes. I des d'aquí ja ho diem, cada rotonda estirà batejada en el nom de l'alcalde i del conseller o de la persona que realment està fent o no està fent lo suficient perquè no es construïsque. Perquè nosaltres sí que estem veient que alguns van, però s'ha d'anar a màxims, perquè si no, la carretera quedarà completament cagada.
Llorenç, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de dijous al Sempre amb tu. Seguireu el moviment veïnal, per tant, amb la lluita per demanar aquest alliberament definitiu de l'autopista AP7. És el vostre eslògan, prou AP7 gratuïta ja, doncs, a defensar el territori i doncs, unes infraestructures dignes i per a tothom. Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar veu als veïns i a les veïnes del territori.
Fem ara ràpidament una breu pausa per la publicitat i tornem de seguida al Sempre amb tu, avui amb els consells d'estiu, consells de seguretat amb els Mossos d'Esquadra. Fins ara!
Tarda d'estiu, la realitat més propera a la teva ràdio local.
Cada tarda donem veu al relat de proximitat i a la seva gent. Parlem del que ens toca de ben a prop. Cada dia un municipi diferent on hi ha molt per descobrir.
La tarda d'estiu, de dilluns a divendres de 5 a 7 amb Eduard Virgili.
Seguim ja el nostre Sempre amb tu, anem cap a la segona part del programa d'aquest dijous. Us ho hem dit avui als nostres consells d'estiu. Tornem a parlar de seguretat, però en aquest cas ho fem amb els Mossos d'Esquadra. I és que ens acompanya ja el nostre estudi, el caporal Manel Carbó, per donar uns quants consells de seguretat, sobretot relacionats a si anem a la platja. I també referent doncs, a les vacances, si marxem de vacances. Doncs tot plegat, ho repassem tot seguit, els nostres consells d'estiu. I anem ja als consells d'estiu d'aquest dijous. Avui ens acompanya al nostre estudi el caporal Manel Carbó, que és el cap de la Unitat Regional de Proximitat, atenció al ciutadà de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, caporal Manel Carbó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens podrem tutejar una miqueta avui? O...
Sí? Sí, sí, no sóc tan vell.
Ens tutegem una miqueta perquè intentem fer aquesta, també aquesta visió des dels Mossos d'Esquadra de proximitat, no? D'estar al costat del ciutadà.
Així és, proximitat davant de tot i davant de tothom.
Avui volem fer uns consells de seguretat. Ara fa uns dies conversàvem amb el sotsinspector de la policia local d'aquí de l'Ametlla de Mar. Parlàvem també de consells de seguretat. Avui parlarem de les platges, sobretot a les platges, parlarem de si marxem de vacances, uns consells molt importants, què fem quan marxem de vacances, i també doncs, mesures de seguretat habituals als nostres domicilis, als nostres vehicles, una mica una traçada general. Però abans de tot això, com estan en l'estiu per als Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre? Sabem que aquí tenim una comissaria que no només doncs, ocupa l'Ametlla de Mar, ocupa l'Ametlla de Mar i altres municipis de la zona nord del Baix Ebre. Com estan en aquest estiu per als Mossos d'Esquadra?
Doncs molt actiu, com tots els estius, doncs sempre, com ara deies, molt bé, doncs per donar proximitat i aquest servei al ciutadà, que és un servei doncs, 24 hores al dia, tots els dies de l'any, tots els dies de l'estiu, intensificant les accions, evidentment, doncs, perquè hi ha un trànsit de persones doncs, que és fora de lo normal. Molts municipis com aquest on estem ara, no? Doncs, fins i tot dupliquen o tripliquen la seva població, per tant doncs, hem de tenir un servei proper i més intens i més elevat que és de costum.
Un servei molt pròxim al ciutadà i que moltes vegades no només es basa doncs, en atendre quan hi ha incidències, quan hi ha actuacions, també en previndre, que a vegades és una d'aquelles paraules que sempre mos costa dir. En sí. La salut, la prevenció...
Això és el que t'anava a dir, no? El que diria un bon metge, diria això, no? Que val més prevenir doncs, que curar. No? Hem d'adoptar aquelles conductes, no? I aquelles accions, no? Que sembla que a vegades doncs, la rutina fa que les deixem de banda i que ens les oblidem, però que són coses que ja, no? que ja la deien els pares, la deien els avis, no? que si les fem, doncs realment doncs estem contribuint a que les nostres vacances aquest estiu sigui més segur.
Anem a comentar. Tenim moltíssimes opcions, moltíssimes possibilitats doncs, a fer a l'estiu, però una de les coses que sens dubte, mira, ara fa uns dies, el dimarts, justament, en parlàvem, són les platges, i la cala, justament, de platges en té per triar i per remenar. Entenc que anar a la platja hem de seguir uns consells, sobretot pensant, diguem-ne, pensant que no estem només nosaltres, sinó que hi ha moltíssima més gent i que a vegades doncs, hi ha gent que potser va doncs, a estorbar-nos aquests moments de plaer, entre cometes.
Sí, sí, clar, evidentment la platja és el lloc que per... No? Per antonomàcia, no? Per excel·lència, tots anem a buscar quan arriben les vacances, fa molta calor i volem estar fresquets, però igual que ho pensem nosaltres, ho pensa molta gent. Per tant, com espai públic que és, doncs, primer que res, ha de ser un espai de convivència i un espai de seguretat, un espai de seguretat en lo personal, no? I també en les mesures de seguretat pròpies que hem d'adoptar, no? També, no? Pues allò que fer cas a les banderes, fer cas als socorristes, que també és important, aquest seria el primer pas, i després, doncs adoptar les mínimes normes de convivència i de civilitat, no? És a dir, doncs, si portem criatures, doncs, evidentment, doncs, no arraconar-les, però dir-los pues, que no corrin, per on hi hagin altres persones, no? Persones que, pues, que el que volen, doncs, és estar prenent el sol i volen estar més o menys tranquil·les, no? I a part de les normes de convivència, doncs també les mínimes mesures d'autoprotecció o de seguretat, no? Perquè, clar, les coses que portem al damunt, quan anem a l'aigua, queden al descobert, no? I si en portem moltes, les perdem de vista.
Clar, aquí passa que avui en dia tots anem amb la tecnologia a les mans, el telèfon mòbil, són telèfons mòbils que tenen un valor...
Tenen un valor important. Jo no sé si a la platja hi haurà molts pokémons que caçar, no? Ara que està tan de moda, no? Però si anem a la platja i ens agrada caçar pokémons, doncs deixem una estona, no? I ens fiquem a l'aigua, perquè el més probable és que si deixem el telèfon, el nostre smartphone, telèfon intel·ligent, el deixem al descuit, més probablement és que quan tornem a la tovallola o al parasol, doncs ja no hi sigui, no?
I millor doncs deixar-lo a casa o deixar-lo en un lloc ben amagadet.
Que no... Deixar-lo a casa o deixar-lo en un lloc ben amagadet o si anem acompanyats amb la parella o amb algú altre, amics, doncs que hi hagi sempre una persona que vigili per nosaltres, no? Perquè el que volem és disfrutar.
El cert és que, evidentment, els mòbils potser són l'exemple de valor més important, però també hi ha gent que pren la cartera a la platja...
Sí.
Què caldria prendre? És a dir, prenem una cartera amb tota la documentació, només amb el DNI, no cal. Si volem prendre uns diners, prenem pocs, entenem, per anar al xiringuito a fer alguna beguda, algun gelat, però no pensam que hem de prendre la cartera que habitualment prenem per anar a comprar o per anar als llocs habituals.
Clar, correcte. El mínim imprescindible, no? A veure, jo per la meva constitució física, a mi l'aigua m'agrada ben poc, no tolero massa, no? el sol, per tant, jo no aniré a l'aigua. Hi haurà molta gent, pues, que tampoc, no? Només anirà a prendre el sol. Doncs aquesta gent, doncs, la cartera, home, si no la perden de vista, pues mira, que sí que la poden dur amb lo mínim imprescindible. Pocs diners, monedes per comprar, pues, la llauna de refresc, un gelat, el que convingui. I, home, sempre diem que convé anar mínimament identificat. Doncs una identificació estaria bé. Si la perdem o ens la prenen, doncs haurem de passar el camí, no?, de renovar-la. Uh-huh. Però jo sempre dic que el mínim imprescindible, no? Allò que nosaltres no farem servir mai a la platja, doncs perquè, doncs, les targetes de crèdit o altres targetes de mútues sanitàries X que normalment portem a la cartera, doncs jo no me les portaria.
Normalment, doncs, aquestes targetes les deixem millor a casa.
Jo només portaria el meu carnet d'identitat. I si he vingut a la platja amb el cotxe, doncs, bueno, com a molt, una de les dues coses, no? També m'identifica el carnet de conduir.
Sí, no? També és veritat. No? I aquest el podem deixar al cotxe, això? Aquí,
sí, al cotxe ja el podem, amb les degudes cauteles. El cotxe ja en parlarem, també.
Ara en parlarem després dels vehicles. Però hi ha una cosa que d'aquests consells que a mi m'ha cridat l'atenció, i és que per seguretat recomaneu no dormir a la platja ni en espais públics. I això que més d'un jove fa acampades a vegades així d'esplais, diguem-ne, amb moltes platges, i aquí a vegades és típic, però clar, parlem de grups, no parlem de persones soles o persones o parelles, no? Parlem de grup en gran.
Ve per diversos motius. Una és per seguretat personal, no? Perquè la platja com a espai gran que és un no deixa de ser un descampat, no? I aleshores en què dormim, doncs són aquelles hores, en aquella franja horària en què no hi ha ningú. I on, si ens volen fer mal, Déu no vulgui, no? Però si ens volen fer mal és quan ho tenen més fàcil per prendre'ns el que portem al damunt, perquè si estem dormint a la platja se suposa que o anem en algun lloc o venim d'algun lloc, i aleshores sí que portem amb nosaltres les nostres pertinences, no? Perquè si anem amb un vehicle, el més fàcil és buscar una àrea de servei i dormir al vehicle. Qui no ho ha fet? Pues, a vegades anem lluny de viatge i aprofitem per fer una petita son, no? Uh-huh. Si estem a la platja, primera, ja hi ha municipis o hi ha països on està prohibit pernoctar a la platja. Ja específicament ja està regulat que no es pot entrar. A partir de certa hora ja no es pot entrar, per seguretat personal. Hi ha platges en què no és el cas potser d'aquí, però platges potser més pel nord d'Espanya, en què la maror puja. Aleshores, doncs, podem tenir un problema de seguretat física també, d'integritat. No, és per aquests motius, no? És per aquests motius i perquè, bueno, pues, molts municipis, doncs, consideren que hi ha altres llocs més adequats per passar la nit.
Millor, doncs, no quedar-se a la platja.
No.
Per seguretat.
Per seguretat personal, per no aparèixer ofegats, com seria el cas d'algunes platges del nord, no?, en què
puja la
marea i tindríem un problema seriós de seguretat. I per seguretat també de les nostres, no?, les nostres pertinences, no?, que no tinguem ningú a qui recórrer si ens ve alguna persona amiga de l'alien, no?, de l'ajeno, i ens volen prendre el que és nostre. Mm-hmm.
I dèiem, a la platja moltes vegades anem amb cotxe, i potser el cotxe és el segon element, diguem-ne, a l'estiu, amb protecció, diguem-ne.
Protecció
potser,
i que genera més inseguretat, també.
Que genera inseguretat perquè no hem de deixar res a la vista, això és el més important.
Clar, sobretot a la vista, no?, perquè evidentment és un element mòbil, sí, però que el deixem, ens serveix per anar d'un lloc a un altre, el deixem estacionat o en descampat, o en passeig marítim, o a un carrer apartat, o més o menys cèntric, que és igual, però evidentment no és una caixa forta, no és un lloc que sigui inexpugnable, no? I el mateix que dèiem, no?, de portar amb nosaltres el mínim imprescindible, doncs el cotxe, sobretot això, no? No deixar coses a la vista, i aquelles coses que puguem amagar, doncs amaguem-les. Avui en dia hi ha molts cotxes que porten navegador, GPS, doncs, bueno, si el podem treure, l'amaguem. Els altaveus, doncs, si els podem, també els traiem. No donem facilitats, no?, als que amb un cop al vidre, o perquè si ho veuen ho faran. El més fàcil és trencar-ho i endur-se-ho. No donem facilitats. Si ho amaguem, no ho veuran. aleshores ja no és l'al·licient, no? Ja no ho veuen, doncs ja no ho intenten.
És intentar, doncs, ocultar el que tenim. Moltes vegades és conegut el tema del radiocasset, diguem-ne, d'aquesta manera, així, malament, que són cada cop més ja interessants i que, doncs, si els deixem a la vista, doncs ja...
Avui en dia ja fan, ja, no?, surten de sèrie, surten integrats, jo recordo, no?, jo sóc dels 60, no?, doncs, els primers radiocassets, no?, els de cinta, doncs, es treien, eren extraïbles, te'ls enduies a casa. Avui en dia no, però formen part del salpicadero, no sé com es diu en català, sí, salpicadero, sí. No, clar, si te'l vols endur no pots, has de trencar tots els elements, no?, els embellidors i tots aquests elements que estan tan a la vista. Bueno, això ja no hi contem, no t'ho pots endur a casa. Però si, no sé, el jovent, no?, cotxes tuneixats que tenen elements, no?, que ja són a més, doncs aquests treu-los, no els deixes a la vista si el que vols és anar amb el teu cotxe a la platja.
A més, recomaneu que en el cas de la nit, diguem-ne, que es deixin estacionats en llocs il·luminats, en llocs on hi hagi visió del que està passant, perquè a moltes vegades en alguns descampats foscos pot passar que sense donar-nos compte, doncs hi hagi gent que estigui fent actes vandàlics.
Correcte, pel mateix motiu que dèiem que no hem de passar la nit a la platja, sinó l'hem de passar nosaltres, tampoc el nostre cotxe, que és una pertinença, tampoc el deixarem aparcat a un descampat o a un lloc on no hi hagi enllumenat públic, no? És més fàcil, no?, l'abús de superioritat o l'abús de... No? El que poguéssim ser víctimes d'un robatori si estem en un lloc on sigui més difícil que ens prestin ajuda.
Anem a parlar d'una cosa més relacionada molt estrictament i molt relacionadament amb l'estiu, també durant l'any, que és l'oci. Sortir de festa, passar-s'ho bé, gaudir, xalar... Què passa? Que aquí també hem de tindre seguretat i moltes vegades no només autoseguretat, que també, sinó diguem-ne respecte a altres persones que estan també gaudint de la festa, que potser s'estan gaudint de la festa més del que deurien gaudir-la.
Correcte, no? Aquí l'oci és el nostre temps de lleure, per això hem estat treballant tot l'any, no?, per gaudir d'aquest mes, en el millor dels casos, o del temps que puguem gaudir de les vacances, i aquest gaudiment de l'oci, doncs, ha de ser un gaudiment responsable, no? Responsable amb nosaltres mateixos per la nostra pròpia seguretat i per la seguretat, com bé deies, dels que els envolten, no? Moltes persones, doncs, clar, el seu mitjà de transport per anar a gaudir de l'oci, doncs, és en vehicle. Primera norma i bàsica, que és que quan agafem el nostre vehicle hem de fer ús de tots els elements de seguretat. Evidentment, si volem gaudir de l'oci, ens hem de protegir. Elements de seguretat i el respecte del consum de begudes alcohòliques o altres substàncies, evidentment, zero. Només així tindrem un oci com cal, no? Pensem que l'oci, bona part de l'oci al temps d'estiu, és oci nocturn. Oci nocturn, doncs, és aquell, no?, que va, podríem dir, des de les 23 fins a les 7 hores del matí. Hi ha més moviment de vehicles, són hores i èpoques de l'any en què, bueno, les persones tendim a desinhibir-nos i a fer coses, pues, que potser la resta de l'any, doncs, no les faríem. Doncs tampoc les hem de fer a l'estiu, hem de minimitzar, no? Si ens agrada veure un combinat o dos o els que siguen, doncs no agafarem el vehicle. L'agafarà un amic nostre que serà el que no haurà begut. Després, evidentment, no? Tipus d'oci consistent en espectacles, per exemple, no? Sabut, no?, doncs, que a l'estiu, doncs, s'organitzen concerts, s'organitzen festes que a lo millor, doncs, celebraran, o a lo millor, doncs, jo què sé, un concert, imagina que aquell dia plou i t'han de tornar els diners de l'entrada. Doncs si l'entrada l'has comprat llicenciada, aquí la tenies que comprar, et garantim que et tornaran els diners. Si aquella entrada no l'has comprat...
Tens una tranquil·litat de moment que és legal, diguem-ne.
Que és legal. Ara tu, claro, si aquella entrada al concert de X Group, que has estat esperant tot l'any perquè sabies que venia aquest estiu a l'Ametlla a tocar, doncs no el compris a un particular a la via pública perquè no tindràs cap garantia de reemborsament dels diners en cas que, en l'hipotètic cas, doncs, que el concert o l'espectacle no s'ha... Molt bé. Després, doncs, també de tenir una miqueta de picardia, no? El que ens agrada quan anem de viatge o quan per això li diem lleure, no? És una miqueta, doncs, que també descansar, no? Les mestresses de casa, nosaltres, no? També, doncs, ens agrada poder gaudir d'un bon restaurant, d'un bon àpat. N'hi ha molts llocs on poder anar, però el que sempre recomanem és poder tenir accés abans de fer la comanda del menjar, doncs poder tenir accés als preus per evitar mals entesos a l'hora de pagar, perquè un cop ja has fet la consumició, el mal ja està fet. Aleshores, tot el que sigui un desacord amb el preu i a l'hora de pagar serà un problema, que si ho podem evitar, no?, abans de dinar o de sopar o de berenar, doncs sempre podem, nosaltres com a clients tenim el poder de l'elecció, no?, i podem escollir qualsevol lloc on anar. Si no ens agrada el preu, canviem de lloc i ens anem a un altre. Aquesta és la recomanació que fem.
Important, doncs, per gaudir de l'estiu, diguem-ne, sens dubte, seguir tots aquests consells que estem donant. I el temps d'oci és molt important, perquè a l'estiu és quan la gent més, podríem dir, surt de casa.
Correcte.
Va passar-s'ho bé. Jo diria que és l'època sense horaris, pràcticament. La gent dorm menys de l'habitual i gaudeix, per tant, sobretot seguir aquests consells de seguretat. Anem a parlar de vacances, que possiblement sigui el tema important. Aquí a la Cala, l'estiu, les vacances s'hi viuen per desigual. Hi ha gent que viu les vacances aquí i molt probablement molts dels nostres oients les agafin d'aquí unes setmanes. El cert, però, és que hem de seguir una sèrie de consells, una sèrie de recomanacions. Per un costat, amb tot el que referiria al domicili, que ara en parlarem després, però jo crec que el més important és quan anem de viatge, quan marxem de vacances, què és el que hem de fer quan marxem de viatge?
Doncs, bàsicament, clar, podem improvisar, però no ho recomanem mai. Sigui turisme local, és a dir, turisme a Catalunya, turisme més lluny de casa, no?, com podria ser a l'estranger, el que sigui on sigui, el que i és que és de sentit comú, recopilar aquella informació, doncs, que ens resulti important i rellevant, perquè no sabem mai si podem tenir un imprevist. Parlàvem del cotxe. Comprovar que el cotxe estigui en perfecte estat de revista. Comprovar que tinguem la documentació en regla. Uh-huh. Que portem el rebut de l'assegurança. Si anem a l'estranger, no sé si encara fa falta, però encara donen la carta verda. Portar-la al damunt. Portar, tant si anem a turisme local com si anem fora. Portarem els telèfons dels metges, totes les companyies privades, de les mútues, fins i tot la Seguretat Social, fan la targeta sanitària internacional i ens donen un telèfon al qual podem trucar si ens posem malalts a l'estranger o fora de Catalunya. A Espanya tenim el Sistema Nacional de Salut, que ens atendran a qualsevol ambulatori o qualsevol hospital que anem, però si sortim del territori de l'Estat, hem de portar aquesta informació. Uh-huh. Portarem també els telèfons o les adreces de les ambaixades, dels consulats. I quan arribem allà, evidentment, o memoritzem o apuntem molt bé al carrer on està l'hotel, o el més sensat és quan arribem a recepció, demanem una targeta, i aleshores, amb tota garantia, podem sortir a caminar per la ciutat o per l'indret que haguem escollit per passar les vacances.
Mm-hmm. Això sobretot si entenc que marxem doncs, a països, a vegades,
sí,
fora de la Unió Europea.
Fora de la Unió Europea, molt bé.
Que serien doncs, allà on sí que hauríem de tindre més controlat.
Més controlat el tema sanitari, el tema consulats. Però vaja, al igual que nosaltres fem, no?, tenim aquí una població important que ens ve de fora de l'Estat, doncs sempre els hi diem, no? Bueno, ja té vostè, coneix pues, malauradament han sigut víctimes d'un robatori. El telèfon del consulat, pues, perquè potser s'han quedat sense diners. Jo no sé si el consulat, penso que no dona diners, però sí que potser els hi facilita les gestions perquè la seva entitat bancària els hi renovi les targetes o els hi faci algun tipus de transferència, algun tipus de... Són facilitadors de gestions. Al igual que nosaltres ho diem, pues, nosaltres també, quan anem fora, uh-huh, doncs també ens ho faran. No sé, més coses que hem de fer, evidentment. El nostre petit domicili quan estem fora doncs és l'hotel, és l'apartament... Ja, si, després parlarem de domicilis. Si anem a una segona residència, després en parlarem. Però si anem al petitet domicili, que és una habitació d'hotel, doncs ho tenim més fàcil, perquè no ens hem de descuidar, que bueno, doncs és un lloc on poden també entrar, no? I és on guardem les nostres pertinences. Bueno, doncs preguntarem a l'arribar a recepció si aquell hotel disposa de caixa de seguretat.
Normalment això ja ho especifiquen a les pròpies pàgines web.
Molt bé, doncs nosaltres ho sabrem i ja deixarem les nostres pertinences, les deixarem allà guardades. Evidentment, doncs, tancar la porta amb clau cada vegada que o estiguem dormint o marxem fora. i a vegades, bueno, cada vegada més van amb targes d'aquestes lectores, no? Que es llegeixen o s'introdueixen, doncs, bueno, portar-nos normalment en donen un parell, si ens en donen una, doncs demanar-ne una altra. Per si no la perdem, doncs almenys que la nostra parella, si anem acompanyant-nos, doncs puguem entrar a l'habitació una altra vegada.
Uh-huh. O si ens la descuidem a dins, que també
passa.
Que també sol ser molt més habitual.
Aleshores ja, buscar el de manteniment o que ens ho obri,
la recepció,
o la recepció,
correcte.
Molt bé. Clar, i també doncs, quan ens movem ens mourem per la via pública, no? La via pública, sigui Catalunya, sigui la resta de l'Estat o sigui l'estranger. Evidentment, el que dèiem, no? Si per anar a la platja hem de portar el mínim imprescindible, doncs quan anem de viatge també. Tampoc cal que anéssim engalanats amb totes les joies que portem, perquè doncs, bueno, si el que anem és a veure llocs, doncs el que tampoc hem de ser conscients de que no anem a presumir, tampoc, uh-huh. no? De totes les joies que guardo de la iaia o de la tieta o les que m'han anat regalant durant tota la vida, no me les enduc al viatge, seria una insensatesa, no? Aleshores, doncs, hem de portar, doncs, el que sempre diuen, no? Roba còmoda, anar ben hidratats i portar un document d'identitat que, si estem a Europa o a la zona Schengen, doncs seria el nostre carnet d'identitat o el passaport. Si estem fora de la zona Schengen, per supost, doncs, el passaport, que és la nostra identificació.
A més, tampoc no podrem entrar al país sense aquesta documentació.
Correcte. Aleshores, doncs, mai perdre-la de vista i saber que si la perdem hem de recórrer sempre un consulat.
Hem d'anar avançant, sí. I no voldria deixar una cosa important. Quan estem de vacances, qui més qui menys, càmera de fotos...
Correcte.
El telèfon mòbil avui en dia amb gran qualitat...
Correcte.
Precaució,
correcte.
Sobretot.
Molta precaució. Normalment tendim a anar a llocs on hi ha aglomeracions de persones. Doncs càmera de fotos, bandolera creuades per davant, la cartera separada de la bossa, si pot ser, i guardada en una butxaca interior... Desconfiar de persones que ens vulguin vendre algun tipus de producte o reclamar la nostra signatura per participar en qualsevol causa. Normalment són persones que volen cometre un furt. Desconfiar de persones que ens vulguin, no, felicitar de manera molt efusiva o que ens diguin que portem la roba tacada. Uh-huh. Serien circumstàncies que ens haurien de fer desconfiar. O la participació en jocs d'atzar, no? Jocs d'atzar que aparentment són molt senzills i que sembla molt fàcil guanyar.
El que diuen els trileros.
Els trileros, per exemple, o ruletes, o sí, jocs de fortuna. El que normalment és un quadre que està muntat, no? En el que, pues, bueno, hi ha un ganxo, no? I hi ha els que aparentment sempre guanyen, no? Són els que animen, no? A la resta de turistes o de persones que han anat a passar les vacances, doncs, a jugar. Doncs això, doncs, és un frau, està perseguit, i és una conducta, una activitat il·legal perseguida per la policia. I també la compra-venda, no? I sobretot la compra de productes que no siguin llicenciats o que no hagin passat un control administratiu.
Uh-huh. Manel, estem pràcticament a la recta final d'aquest temps de consells d'estiu, quan avui consells de seguretat, i evidentment hem de parlar dels domicilis, perquè si marxem de vacances vol dir que els deixem solets. En un parell de minuts, ràpidament, pinzellades de què és el que hem de fer per a mantenir en seguretat el nostre domicili.
Bàsicament no pregonar, no fem un bando dient que ens n'anem de vacances, marxem de vacances i que ho sàpiga la gent més proper a nosaltres. No deixem tampoc cap missatge al contestador automàtic dient que estem de vacances. I algú que ens reculli la correspondència, si pot ser algú de confiança, perquè no deixin que la bústia està plena de papers i allò dona a entendre que hi ha falta de persones, no? en aquell habitatge. Al tanto també amb les cases aïllades, no? Doncs va molt bé instal·lar temporitzadors automàtics d'encès i apagat de llums, i si estem dintre i escoltem o veiem la presència de persones amb actitud sospitosa, doncs no hem de dubtar en cap cas de trucar al 112, que ens posarà en contacte amb la policia. Si sortim fora, no deixem les claus mai a llocs que pensem que són segurs, a la bústia, sota l'estora, perquè és el primer lloc on miren. D'acord? Les claus mai han de quedar ni a la vista ni no a la vista, sempre les hem de portar al damunt. I si algú està interessat en anar a regar les plantes o a donar de menjar al gat, doncs ja hi haurà manera de deixar-li una clau personalment, no que la tingui que buscar. Uh-huh. Si mai veiem que ens han forçat la porta o tenim tenim la sospita de que puguin estar dins, evidentment no intervenir, trucar a la policia, i si s'han entrat a robar o veiem que està tot rebolicat, evidentment no tocarem res, avisarem a la policia i ens vindran amb els Mossos especialitzats. Mm-hmm.
Sé que ens deixarem coses damunt la taula perquè donaria per a parlar el tema. Si cal presentar una denúncia i parlem aquí a casa, com s'ha de fer això,
doncs,
Manel?
Nosaltres ens adrecem a qualsevol de les comissaries de Catalunya. No cal que sigui ni la de casa, qualsevol. Allà on t'hagin fet l'il·lícit penal, 24 hores al dia, 365 dies l'any, amb un document d'identitat i, si pot ser, una relació el més detallada que es pugui de tot allò que ens hagin sostret.
Importantíssim, això, tindré una llista on...
Una llista, important.
Amb els objectes de valor, sobretot, i després també amb tot el que ens hagin sostret.
Correcte,
portat,
sempre ho diem, una llista, un inventari, números de sèrie, marques, models, i m'atreviria a dir que hi és molt útil si podem fer una foto de tot allò que tinguem de valor a casa nostra.
Perquè és un exemple de que ho tenim a casa.
Correcte.
I que no estem mentint, que no que estem...
I a l'hora d'identificar si ho trobem, que certifico que has trobat moltes coses, doncs és molt més fàcil relacionar propietari amb objecte.
Doncs moltíssimes gràcies, caporal Manel Carbó, cap de la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, per haver-nos fet tots aquests repàs de consells de seguretat, pensant sobretot ara que estem en època estival, en època de vacances, per a gaudir bé de la platja, per a poder marxar de vacances i fer-ho amb prevenció, que és el més important. Manel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
Eren els nostres consells d'estiu d'avui dijous. Consells que ens serveixen per acabar el nostre programa d'avui. Abans, però, com sempre, repassem l'agenda. Dijous, per tant, avui ja talla la carretera nacional 340, ho hem dit, 7 de la tarda a l'entrada del municipi. Ara sí, agenda. Tenim ritmes cubans aquesta nit a partir de les 10 a la plaça Nova. A música i ball en directe càrrec en els restaurants Pica Pica i Plaça Nova i amb la col·laboració de l'Ajuntament. I a les 10, 11 i quart de la nit al restaurant La Subhasta, espai gastronòmic, hi haurà monòlegs al carrer. I recordeu que aquest dijous comencen ja les festes a Calafat. Ho faran amb l'obertura de la fira, amb les atraccions al 50%. Ja repassarem demà les propostes de cara al cap de setmana. I recordar que a divendres hi haurà, a partir de les 6 i mitja de la tarda, una nova sessió de zumba, de latino, d'aeròbic, per a totes les edats a la platja de l'Alguer. Serà a les 6 i mitja de la tarda. I al vespre, a les 8, concert de Joan Rovira a la plaça Nova. La resta d'activitats, demà, al Sempre amb tu. A partir de les 12, aquí a la Cala Ràdio. Que tingueu un feliç dijous. Demà ens retrobem. Adéu-siau.